Ràdio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Reprenem el tema de la setmana dedicat a Tots Sants i a la Castanyada i ara ens posem ben dolços perquè dediquem els propers minuts als panellets per saber si es manté aquesta tradició i quan costaran aquest any els panellets de pastisseria. Marxem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Un dels elements indestriables de les celebracions de Tots Sants té a veure amb l'elaboració de panellets. I per saber coses més en detall de com es presenta en aquest àmbit aquest Tots Sants d'aquest 2023, conversem amb Dolors Rius, de Forns i Pastisseria Rius. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tots Sants, sens dubte, és una de les dates més assenyalades de l'any per Forns i Pastisseries. És un dia especial.
Sí, és una de les diades importants, amb Pasqua i Nadal. I Sant Joan, doncs, és una de les diades que són importants per nosaltres, si és veritat.
I elaboració de panellets, una tradició que es manté malgrat l'encariment de preus de tots els àmbits i també dels panellets.
Sí, clar, els panellets, la matèria prima que es fa servir per fer els panellets com cal, o sigui, els panellets normals, ben fets, els de pastisseria, els que estan doncs, certificats com una especialitat tradicional, i tenen unes característiques, i és que tot el que porten és sucre, ametlla i ou. No porten res més. Els panellets que fem nosaltres a casa nostra no porten ni patata, ni moniato, ni fècula, ni farina, ni res de res. Per tant, tota la matèria prima que hi ha doncs, és una matèria prima de qualitat. I sí que, clar, que tots, com tots sabem, tot s'ha pujat, especialment doncs, el sucre i moltes coses les que fem servir en pastisseria, a part de que són completament artesanals i que es fan d'un en un. Una altra cosa que també sempre és cara, però que aquest any, en proporció a tot el que ha pujat a les altres coses, no ha pujat tant, són els pinyons. O sigui, es fa servir pinyó nacional, que és el que té molt de gust i que notes aquell gust de pinya d'arbre, doncs, eren molt cars. Aquest any no ho són tant i ens ha ajudat una mica a mantenir els preus dels panellets, doncs.
Sobre aquesta base de sucre, ametlla i ou, en varietats com la dels pinyons, hi ha d'altres possibilitats de panellets.
I tant, ja, mira, aviam, ara et parlo de la coco, que és un clàssic, i la maduixa, que són els de color rosa. Després hi ha, que són molt bons, el de taronja, que porta trossets de taronja a dintre, llimona, igualment, el cafè, el de codony, vainilla, a vegades en fem, i a vegades en fem de xocolata. No sé si me'n deixo algun, però aquests són més o menys els bàsics, els de tota la vida, en fem 7 o 8 o 9 varietats. A vegades cap al diada precisament, doncs en fem d'alguna varietat més. I hi ha molta gent que són només de pinyó i ametlla i hi ha que els agraden molt doncs, els variats. I n'hi ha uns que no que o agraden molt o no agraden, que són el de maduixa i el de coco. Són qui els agraden molt els de coco o qui hi ha que et diu a mi no me'n posis. Aquests dos tenen aquesta característica.
I les varietats que més triomfan són les clàssiques de pinyó i ametlla?
Pinyó. Pinyó. Sí, pinyó. Valgui el que valgui, és la que agrada més. És la que sempre, doncs, més o menys, en proporció se'n fan més quilos de pinyó, quasi, o se'n fan quasi tants com els variats, amb la mescla que fem, doncs.
I què costa un quilo de panellets?
Un quilo de panellets surt un promig de casa nostra d'uns 50 euros, per exemple. Si els agafes variats, són 48 euros el quilo, i si només són de pinyó i ametlla, 56. Vull dir que més o menys és un promig, si promitgem, d'uns 50 euros al quilo. Però et dic, són productes que estan fets un a un. Cada panellet es fa un a un i, a més, em dic, la matèria prima que hi ha és tota de molta qualitat perquè nosaltres comprem ametlla marcona, el pinyó és nacional, després el que porta, si és taronja, és taronja, no són ni essències ni colorants, tot és natural. Llavors, per això, doncs, té aquest preu. Els fem cada setmana, o sigui, els que vam fer divendres avui ja avui no en queden, doncs els anem fent contínuament, són recient fets. Procurem, doncs, poder donar un producte bo que justifiqui el preu que té.
I aquest preu, respecte a l'any passat, suposa un increment significatiu? Quan ha pujat?
Mira, ara sí que m'has agafat amb això, no t'ho sabria dir, però deu ser entre un 3 i un 5%, diria jo, eh? Potser un 3.
I les famílies són previsores, encarreguen els panellets abans del que era habitualment?
No. Ja fa molts anys que totes les diades anem una mica a última hora. Sí que pels últims dies tens encàrrecs, però hi ha molta gent doncs, que decideix en l'últim moment, i a vegades s'organitzen festes i es decideix a l'últim moment, però més o menys tothom passa a buscar els panellets perquè ja sí que és una festa que es manté, que es manté molt bé i que molts, que ara que ens tornem a normalitzar amb la venda ja fa un any o així, doncs que no retrocedeix. En quilos de panellets es pot dir que cada any en fem una miqueta més últimament.
I a banda de panellets també feu moniatos? Poseu a córrer moniatos?
Ah, bueno, coem moniatos, sí. Sí, fem coem moniatos ja fa molts anys. Comprem els moniatos més bons, diuen que són una clàssica de Màlaga, i és el que ens porta el nostre fruiter, els moniatos de Màlaga, i llavors els coem en els forns grans. És clar, queden molt, molt, molt ben cuits i queden molt bons. I encendre un forn a casa per dos o tres moniatos a vegades convenien, doncs nosaltres ja els donem fets. I agraden molt, perquè et dic això, també queden molt ben cuits i doncs estan bé. Doncs el dia aquest el que es ven més doncs és això, moniatos i els panellets, naturalment.
Un pastit específic o un pa específic, no l'elaboreu, però sí que hi ha tradició en altres punts de la geografia de l'estat espanyol, per exemple, l'anomenat pa de mort.
Sí, després també hi ha els huesos de santo, i aquest dematí, per exemple, he vist el que fan a València, que fan com uns panellets en forma de fruites i en colors de les fruites, i els nois diu que regalen les fruites i les noies regalen uns pans, uns massapans, vull dir que cada... Sí que és veritat que a tot arreu es fa alguna d'aquestes coses, que la majoria dels llocs la base és la mateixa, és el massapà, i doncs té el sentit dels fruits secs, de l'entrada a la tardor, etcètera, etcètera. Vull dir que això ve tot de molt lluny i són tradicions que es van mantenint, que es van actualitzant, perquè en pastisseria mantenim les tradicions, però ens anem actualitzant amb els gustos. Potser ara les peces no són tan grans, cada vegada les coses són menys dolces, doncs t'has d'anar actualitzant, cosa, el panellet sí que és molt, de dolces coses com siguin, perquè necessites doncs, la fórmula que hi hagi la proporció de sucre i ametlla. Però sí que canvien els gustos i en pastisseria doncs, ens anem adaptant i modificant les fórmules, tot i seguint doncs, la tradició.
I com es fa un bon panellet? No sé si ens podies explicar aquestes proporcions, les receptes, que és el que hem de tenir en compte si volem fer nosaltres un bon panellet.
No, la proporció per fer-ho a casa no t'ho sabria dir, perquè nosaltres treballem amb unes altres proporcions, però la base del massapà és l'ametlla, o sigui, o farina d'ametlla, el sucre, em sembla que si és un quilo són 800, no ho sé, no, ara no voldria dir un disbarat, la clara d'ou o aigua. I amb això es fa la base del massapà. La base del massapà es fa amb això. Llavors, quan els fas dels diferents gustos, doncs hi poses la taronja, o hi poses el cafè, o hi poses la xocolata, per fer amb els diferents gustos. Vull dir, varia. Ara sí que no et puc dir més. A més, el que sí que és molt divertit fer panellets a casa i fer-los en família, però ja et dic jo que no patiu, no us atabaleu, que nosaltres us els farem la mar de bons. Però està molt bé que hi hagi aquesta tradició, perquè així si els nens coneixen com es fa el panellet, és una tradició que va entrant dintre de les famílies i no es perd, i també a nosaltres ja ens està bé, perquè aquests nens que avui fan panellets a casa, possiblement demà, doncs, siguin clients nostres. Vull dir que ho trobo molt bé.
El que apuntava és una tradició que es manté, ho veieu a les botigues de forn i pastisseria Rius, que les parelles joves continuen aquesta tradició també de comprar, per exemple, els panellets. No hi ha una tradició, diguem-ne, com aquesta que sigui assignada a una generació, sinó que joves, no tan joves, gent gran, doncs manté, ni que sigui en les seves possibilitats, la compra de panellets.
Sí, ja veiem que, sí que ha, per exemple, ara no et sabria dir, però hi ha coses que veus que van a la baixa, doncs perquè els costums canvien, però aquest pot ser que sigui aquesta labor que fan a les escoles de mantenir les tradicions, que per exemple quan és la setmana de Tots Sants i dels panellets a les escoles es parla del tema i moltes escoles fan panellets o inclús hi ha un dia que n'han de portar els nens, tant si els han fet ells com si els han anat a comprar un dia abans de les festes, que en venem més perquè tots els nens han de portar un panellet o dos a l'escola. Doncs això fa que generi interès a les famílies i que generi interès, doncs, en els nens petits de voler fer la castanyada i de voler fer la festa i de tenir panellets a casa. Amb això, doncs, ja dic, anem mantenint la tradició que les famílies joves amb nens petits, doncs, també ens vinguin a comprar els panellets. Però és d'aquestes festes que, com Pasqua, que es mantenen molt i que es transmeten molt generacionalment. N'hi ha d'altres que a vegades, segons quins tipus de torrons, passen com una mica més de moda i agraden uns altres, però n'hi ha, doncs, com això, les coques, els panellets i les mones de Pasqua, que sí que es mantenen i que, doncs, veiem que va passant de generació en generació.
Doncs volíem recollir aquestes valoracions, apropar-nos al món del panellet a través de la Dolors Rius, de Forns i Pastisseria Rius. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé tota aquesta campanya de Tots Sants.
Moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Un clàssic de Tots Sants és la visita al cementiri. El dia de Tots Sants, i sobretot el dia de difunts, el 2 de novembre, anem als cementiris a visitar les tombes dels nostres familiars, a guarnir-les amb flors i a arranjar el seu aspecte exterior. I un bon coneixedor del cementiri vilafranquí és l'historiador Josep Maria Feliu, que al llarg de l'any s'encarrega de les visites patrimonials. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
El cementiri de Vilafranca és d'inicis del segle XIX, pertany a l'Associació Europea de Cementiris Significatius. És un espai privilegiat, no?, especial.
Bé, és un espai que potser fa uns quants anys no, la gent no hi parava gaire atenció, però des que realment es va publicar el llibre d'en Castillo, Arnabat i companyia, i després que es van començar les visites guiades, realment ha estat com un redescobriment per, penso, la majoria de la gent de Vilafranca, de saber que tenim allà un espai que el podem apreciar des de diferents punts de vista, la tradició, l'escultura, la història, un espai un parc més de Vilafranca, per tant, té moltes vessants i que sí, realment és un espai que val la pena.
I hi ha gent per a visitar el cementiri, per fer aquesta visita patrimonial? No fa angúnia?
En principi hi ha gent que potser quan se li diu o ho sap, diu que no li fa gràcia això d'anar al cementiri.
Que no ho faria mai,
per exemple,
no?
Però realment la gent que acaba venint surt molt contenta i li ha agradat de redescobrir l'espai. Evidentment, la idea que potser teníem prèvia, que bueno, poden ser molt variades, però no és la que acaba trobant, que és simplement això, una visita, veure aquests espais en un moment diferent, també que és una visita teatralitzada, i bé, tot plegat fa que realment la gent acabi superant totes les pors que tenia abans d'entrar-hi i que realment s'ho passen bé.
I a més és que realment, a diferència d'altres cementiris, el de Vilafranca està molt connectat amb el món dels vius, entre cometes, perquè hi ha aquest mur baix i la reixa, i hi ha una interrelació entre els dos mons.
Exacte. Inicialment hem de pensar, però, que a la gent de Vilafranca, quan la van inaugurar, els semblava que era un lloc que estava molt lluny del centre. Hem de pensar que, clar, fins aquell moment, el 1839, estava a les places de Jaume I i Santa Maria, i, per tant, la gent és que hi feia vida cada dia al damunt. I de cop aquest canvi de portar el cementiri a un lloc fora de Vilafranca, on havies d'anar-hi expressament, doncs li feia una mica de... Bueno, no li semblava un canvi raonable. I bé, a partir d'aquí sí que la gent, doncs, es va acostumar i van acabar acceptant, doncs, aquesta llunyania, que evidentment ara ja hem vist que ja no és cap llunyania, perquè realment des del centre de Vilafranca fins allà tardes 7 minuts màxim en arribar-hi, i també el fet de passar per davant i que tingui aquesta, el mur de pedra baix i la tanca metàl·lica al damunt fa això, que sigui un espai molt visible i que ara ja queda totalment connectat amb els barris de l'Espirall, del Poble Nou, perdona, no del Poble Nou, no, de les Clotes i del centre, i que, per tant, doncs, també, d'alguna manera, també torna a ser aquest espai que era abans de... i passes cada dia per davant i el tens molt assumit, ja.
Quina és l'edat del públic que s'apunta a les visites patrimonials? Certa edat o, al contrari, joves?
No, hi ha de tot. Sobretot potser a les que es fan els matins acostuma a venir gent potser una mica més gran a partir dels 40 anys, i en canvi a la nit sí que hi ha gent més variada, des de gent més gran fins a gent més jove.
Clar, aquesta és una novetat més recent, la de la visita nocturna.
Home, ara ja no és tan recent, perquè l'any que ve potser ja farà 10 anys que es van començar les visites nocturnes, vull dir que no ho sembla, però
sí,
ja ha passat
tant,
molt de
veritat,
temps.
I ja... sí, sí. Potser no se'n fan tantes com les diurnes, no?
No, al contrari, al contrari. Se'n fan
més
de nocturnes, de diurnes, el servei de turisme, que és qui les organitza, ara, si no recordo malament, potser són dues o tres a l'any de diurnes, i en canvi de nocturnes sí que són quatre al voltant de les dates de Tots Sants i dues més a la primavera. Per tant, són més vistes nocturnes que diurnes, sí, sí.
I són terrorífiques? Tenen aquest ingredient? No.
No, però clar, aquest fet del terror està al cap de cadascú. Hi ha gent que només el fet d'arribar allà de nit ja li suposa una mica de trasbals i d'altres que hi van tranquil·lament a veure la visita i l'espectacle que hi ha dels actors representant diferents personatges que tenen relació amb el cementiri i, bé, disfruten de la visita històrica.
Fem un tomb per aquest cementiri vilafranquí amb tu de guia. Hi ha tombes de personatges il·lustres, Milà i Fontanals, Eugeni d'Ors...
Exacte. Aquest seria justament un dels espais a descobrir, no? Un espai jardí, perquè hi tenim aquest patrimoni, sobretot vegetal, que sobretot els xiprers, que ja es veuen de lluny, d'altres que estan repartides per allà, i l'altre, que potser és el que crida més l'atenció o és més fàcil que la gent conegui, que és aquest de quins personatges coneguts o famosos estan allà enterrats. Llavors, com dius, tenim el primer recinte a la tomba de l'Eugeni d'Ors, compartida amb la Matilde, que és una avantpassada d'ell, també la de l'Eduard Vidal i Valenciano, l'escriptor teatral, que també està al primer recinte. No és un panteó espectacular, però és el recordatori que hi ha en una làpida, i després en el segon recinte que hi tenim justament el panteó de la família del Manel Milà i Fontanals.
Aquests són els hits.
Sí, jo diria que sí. Si per començar amb aquests tres ja penso que sí. Llavors, a partir d'aquí, si ets molt més potser pel públic local o comarcal, sí que pots començar a trobar altres personatges com, no sé, alcaldes famosos del passat, personatges com l'Amàlia Soler, la família que va pagar la construcció de la capella.
Clar, una de les novetats d'aquest any és que la capella del cementiri estrena rehabilitació.
Exacte, jo penso que també aquest any justament és això, eh? Anar al cementiri, tant si és en la visita com en un altre moment en què estigui oberta, la capella, perquè ara realment s'ha tornat a obrir després tots aquests anys que va estar tancada per les esquerdes que es van detectar i que potser presentaven perill, i després de tota aquesta obra, doncs realment és tornar a veure la capella. S'ha pintat, s'han recuperat les pintures del sostre, que estaven potser una mica brutes, i també molt important, s'ha fet la restauració dels vitralls que hi ha a la capella, que també estaven en molt mal estat, trencats, i s'han restaurat del tot, i penso que val la pena, doncs, ara realment entrar-hi i fixar-se en aquests vitralls. Evidentment, és millor fer-ho quan hi ha una explicació, perquè si no pots quedar una mica indiferent i només aprecies l'estètica, però sí, sí, realment és aquest espai de la capella que s'ha recuperat.
Després de molts anys.
Jo penso que es va tancar a partir del 2019, si no recordo malament. Per tant, sí, 19, 20, 21, 22, ha estat 5, almenys 5 anys tancada, exacte.
Parlàvem d'aquests personatges coneguts, il·lustres, que estan enterrats al cementiri vilafranquí. Són coneguts, se sap que hi són. La gent coneix aquestes tombes, perquè estic pensant que Eugeni d'Ors, per exemple, el seu nom no hi surt, només hi ha aquell a Matilde.
No, no, sí que hi surt. El que passa que està en una placa que està molt enfosquida, realment.
No es
ja
llegeix.
No es veu, però la placa està allà. I la gent, si sap més... Jo penso que justament l'Eugeni d'Ors potser podríem dir que és la tomba més coneguda que hi ha al cementiri de Vilafranca. L'altra és aquesta, que tens la imatge de referència de com és la tomba i per això és fàcil de localitzar i perquè està al primer recinte, però realment si l'has de buscar per la làpida, no, seria difícil.
Parlaves del primer recinte, quants són en total?
En total, actualment n'hi ha 8, llavors serien els tres primers, que són els que pots veure des de la carretera de Guardiola.
Els més patrimonials.
Que són els més antics i patrimonials. El vuitè, que seria el més nou, que és el que ja tocaria el camp de futbol de l'Espirall, que ja tenca en forma de semicercle. I després les diferents ampliacions que s'han fet, que serien el cinquè i el sisè recinte. I després trobaríem el quart, que de fet no hauria de ser el quart, perquè és un espai que ja estaria en funcionament el 1865, abans de la primera ampliació, però que actualment se l'anomena quart recinte. Però sí, bàsicament, els que podríem dir que s'han de visitar per descobrir com és aquest cementiri serien els tres primers.
I com recomanes fer aquesta visita? Anar a buscar aquests mausoleus, aquests personatges coneguts, caminar i deixar-se dur, perquè no deixa de ser, com deies tu abans, un parc, no?, amb els seus carrers, la seva flora...
No, jo penso que potser, si algú vol anar a visitar el cementiri, és perquè ja té aquesta informació prèvia, llavors a partir de el que sap cadascú pot decidir que va allà a descobrir uns punts en concret, o potser diu, no, per exemple, ja, sobretot com a referència principal seria el llibre que hem esmentat abans, que va sortir, si no recordo malament, el 2004 o el 2005 potser, i jo penso, clar, si t'has llegit aquest llibre tens molta informació per decidir, vaig a buscar aquests punts o descobrir aquests arbustos i el seu significat, o alguns símbols que apareixen repartits en tombes i panteons, i també allà s'explica què és el que volen dir. O sigui, realment hi ha moltes maneres d'entrar allà i començar doncs, a anar veient el que t'hi trobes segons el que et pot interessar més.
Quan fas les visites patrimonials, també pares atenció a la flora, no? Als arbres, a les plantes...
Exacte.
És un patrimoni ric, també.
És un altre dels que hi ha, i de fet, amb la guia que reparteix l'Ajuntament, des de l'Oficina de Turisme, allà s'expliquen cadascun dels arbustos que pots trobar, on estan localitzats i quin és el seu significat, però potser un dels que crida més l'atenció és un, que aquest sí que s'inclou amb l'explicació de les visites, que és la Colletta cruciata, que és una espècie que la tradició diu que és la que es va fer servir per fabricar la corona d'espines de Jesús quan la van clavar a la creu. Llavors aquest, doncs, que també té aquesta relació amb el món de la mort, doncs, és el que s'inclou en la visita, però ja han dit, n'hi ha molts més, i per tant doncs, val la pena llegir-se la guia, anar seguint-la, i n'hi ha tant trobat tots aquests arbustos dins dels espais del cementiri.
Potser Tots Sants, els dies previs i posteriors, no és el millor moment de l'any per gaudir d'aquest cementiri vilafranquí?
Depèn, perquè hi ha gent que potser li fa molta gràcia anar allà i trobar tots aquests rams i corones que la gent hi col·loca, i potser hi ha gent que potser prefereix veure en un moment que estigui tot més tranquil, més sense tants afegits, que són aquestes corones i rams de flors. Depèn de cadascú, de com s'ho vulgui mirar.
Tu tens un moment preferit o una estació de l'any?
No, jo penso que cada moment està... És interessant de diferents maneres, perquè també no és el mateix anar-hi a les 12 del migdia que si potser hi vas més cap al tard, quan ja es fa fosc i que té una llum aquesta de la posta de sol. Clar, això també la gent que li agrada fer fotografies de llocs com aquests, que si us mireu Instagram n'hi ha molts, de patrimoni funerari, doncs es pot veure realment això.
Josep Maria Feliu, gràcies per descobrir-nos aquest cementiri vilafranquí. Que vagi bé Tots Sants.
A vosaltres, gràcies.
Penedès en xarxa.
Rodejat de gent i em sento sol. Faia masses dies que no aixequem el vol. Cansat de plorar i no trobar consol. Cansat de no trobar-te en els llençols. I cada nit et sento al pit. I en cada crit tot sembla petit. Pau Gasol. Si per més que busco no et puc trobar. I... aixeco les mans però no trobo paraules.
Les flors seran uns dels protagonistes d'aquests dies de Tots Sants del cementiri, i amb aquestes flors, mentre visquis, de Lil Dami i el senyor Chen, anirem a buscar el flash de notícies.
Volia la mansió i està plena de fantasmes. Ara el meu equip juga en primera. Disparem directe a la cistella, perquè això era el que volia des de l'escola Bressol. De 0 al 100, de baix al top, sentir-me com Pau Gasol. I la veritat està bé, però valoraria més arribar a casa i no haver de dormir sol. I que haig de pensar que vas de farol? Si deies que m'estimaves i ara no sé què vols. Per cada frase que escric perdo un amic i una futura ex. Només volia ser feliç, però merda, és massa complex. Ni pasta ni joies, en filla, no em queda res. Perquè estic perdent de 4 i màxim tiro de 3. Dami!
Rodejat de gent i em sento sol. Faia masses dies que no aixequem el vol. Cansat de plorar i no trobar consol. Cansat de no trobar-te en els llençols. I cada nit et sento al pit. I en cada crit tot sembla petit. Pau Gasol. Si per més que busco no et puc trobar. I... aixeco les mans però no trobo paraules. Cansat de buscar i cansat de cansar-me. Vinc a trobar-te d'una manera o una altra.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 2:15. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Mirades joves de futurs arquitectes se centren a proposar nous usos a Cal Verger. El curs passat, l'assignatura Projectes Arquitectònics del quart curs d'Estudis de Grau d'Arquitectura de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona va proposar als seus estudiants treballar a l'edifici de Cal Verger, les actuals reserves del Vinceum de Vilafranca, per poder-ne donar possibles nous usos que reforcin la idea de magatzem i a la vegada reactivin l'entorn urbanístic, actualment en desús. En total, 120 mirades joves i fresques de futurs arquitectes han analitzat les potencialitats que té l'edifici modernista de Cal Verger, les actuals reserves del Vinceum. Per presentar els seus projectes van estar el segon quadrimestre del curs passat estudiant en primer lloc al municipi i les seves necessitats. La professora de l'assignatura de projectes arquitectònics del quart curs del grau d'arquitectura, Elena Fernández, explica que van decidir treballar sobre aquest projecte i els sembla molt interessant poder treballar-lo amb els alumnes. L'inventari de camins de Sant Quintí de Mediona cataloga 75 camins, 45 d'ells aptes per al trànsit rodat. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona l'inventari municipal de camins, que és l'instrument necessari per la defensa dels camins públics. Dels 75 camins estudiats, 45 són aptes per al trànsit rodat motoritzat, 21 són sendes i 9 són camins històrics. L'objectiu d'aquest inventari ha estat realitzar una consulta massiva de fonts documentals històriques, fonamentalment georreferenciades i accessibles telemàticament, per la comprovació de l'existència històrica de camins existents actualment o abandonats, a més d'analitzar quina ha estat la funcionalitat històrica dels camins i també realitzar el treball de camp per la caracterització morfològica de cada camí. Això ha permès trobar que dels 75 camins estudiats, 65 presenten indicis ferms de titularitat pública i 10 presenten indicis febles de titularitat pública. Us parlem ara de les vacunacions de gossos i gats a Sant Jaume dels Domenys. El passat mes de setembre, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va fer una campanya informativa al municipi perquè els propietaris i propietàries de gossos i gats que ho volguessin comuniquessin si estaven interessades en vacunar-los, desparasitar-los o posar-los al xip identificador amb la veterinària que es va contactar. Un cop passat el termini, totes les persones que van manifestar el seu interès van ser contactades per informar-les del lloc, dia i horari en què la veterinària es desplaçaria per poder dur a terme el servei sol·licitat que es va fer el dimecres passat a l'aparcament de davant de l'escola. Aquest servei, que cadascuna de les usuàries que els va demanar i pagar, va permetre que no s'haguessin de desplaçar fora del municipi, evitant la incomoditat que els suposa a més d'un dels animals de companyia. Amb 6 funcions, Olèrdola és el municipi que més actuacions acull de la 33a edició de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès. Des d'aquest mes d'octubre i fins al proper 14 d'abril, la 33a edició de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès programa fins a 33 funcions. És una xifra rècord dins la Roda i el municipi d'Olèrdola ha jugat un paper clau per arribar a aquest elevat nombre de representacions. I és que Olèrdola és el municipi que més funcions acull, amb 6. És el doble de les 3 funcions que acull el següent municipi amb més implicació a la roda, que és Santa Margarida i els Monjos. Les 6 representacions incloses en la roda es repartiran entre el local Rossend Montaner de Sant Miquel, el local Nou de Moja i la Societat de Sant Pere Molanta. Cadascun d'aquests equipaments acollirà 2 funcions des d'aquest cap de setmana fins a mitjans de març.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 11:15 del matí. D'història, sempre en clau Penedès, ens en parla l'historiador Jordi Ferran i la Laia Batlle des de Domenys Ràdio.
Ja Ja tenim preparat aquí a l'estudi el Jordi Ferran, perquè ens porta avui els tastets d'història. I si no vaig mal encaminada, avui canviem la secció d'història per secció de gastronomia, una mica, eh? Deixeu-me que el saludi primer de tot. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Com
molt
estàs?
Bé. Molt bé, molt bé.
Ben tornat de nou, ha passat un mes ja.
Sí.
I com va tot?
Ah, pues amb molts ànims i molt content d'estar aquí.
Doncs igualment, això que deia, eh? Avui parlarem de gastronomia històrica, va, ho direm, sí. Ho direm així. De què ens parlaràs avui?
Avui parlarem del plat combinat, emblema hispànic com pocs, que té, el, com totes les coses, té el seu perquè. No? I la gràcia també de la història és trobar els perquès de les coses.
I tant, que si un plat combinat anem a qualsevol restaurant, no?
I ens podem preguntar a vegades, ens preguntem el perquè de les grans qüestions, no? Però no de les petites de coses les... de la vida. I doncs la vida també són les petites coses.
I tant, que sí. Ja, doncs avui de... parlem de quotidianitat, eh?
Sí. Bé, el plat combinat té el seu origen precisament en l'Espanya dels anys 30, en l'Espanya franquista. I llavors, sempre s'ha dit que Franco, no, va fer els pantans, la seguretat social i la paga extra. En realitat no va fer cap de les tres coses, però és com el que repeteix la gent. Però jo, que realment sí que va intervindre en el franquisme, va ser en crear hàbits gastronòmics. I un d'aquests va ser la popularització del plat combinat. Ens explicarem. Durant el franquisme, sí, en el primer passos de la guerra, les autoritats franquistes, el bàndol revoltat, perquè encara no eren autoritats, necessitaven calés, money, no?
Uh-huh.
I van fer campanyes de subscripció nacional, que era una tradició molt, molt arrelada aquí. Quan hi havia una necessitat, subscripció nacional pels desemparats de les... de qualsevol desastre natural, no? I van dir, bueno, pues, escolta, estem fent una cruzada nacional, doncs també fem una subscripció nacional. I van ser molt importants. De fet, Àngel Viñas, que és un historiador molt important d'aquesta època, calcula que un 11% de tots els ingressos que va generar el bàndol revoltat van ser d'aquestes subscripcions nacionals que la gent donava, no? Mm. Una d'aquestes va ser el Dia del Plat Únic. Què és el Dia del Plat Únic? Bé, ja ho diu el nom. No s'ho van currar gaire. El Dia del Plat Únic era bàsicament això. Era un dia en què per llei només es podia servir als restaurants, a les tavernes, als hostals, un sol plat. Això era una idea, en realitat, que havia implementat l'Alemanya nazi uns anys abans, que ells li deien els diumenges de Eintopf, més o menys... No.
La pronunciació... Quin alemany.
Sí, la pronunciació germànica no és el nostre fort. Bé, bàsicament, el primer diumenge de cada mes, les autoritats nazis obligaven a fer una mena d'olla barrejada i els diners que costava la resta del menú anaven obligatòriament a una organització benèfica estatal per pagar coses que l'Alemanya nazi, les autoritats, no podien pagar, no? Mm-hmm. Bé, doncs... L'estat franquista va agafar aquesta idea. Per què va agafar aquesta idea, si l'estat franquista era una democràcia orgànica i aquestes coses? Doncs perquè no era una democràcia orgànica, sinó que quan s'estava construint s'estava emmirallant en els estats feixistes. Volia construir el seu poder com un estat feixistitzat. Llavors agafaven moltes idees d'Itàlia i d'Alemanya. Una... va ser aquesta, sí, el Dia del Plat Únic és una còpia d'una política benèfica nazi. Bé, aquí a Espanya es va obligar que el primer dia i el 15è de cada mes només es servia un plat, però es cobrava doncs, tot el menú sencer.
No?
O sigui, et cobraven primer, segon i postres, però només et servien el primer. Perquè la diferència d'entre allò que havia costat i el que havies pagat anava obligatòriament a la beneficència pública, és a dir, a l'auxilio social.
Mm-hmm.
Això, bueno, es va anar allargant en el temps, es va agafar el dilluns sense postres, també, que era bàsicament el mateix. Eren campanyes, bàsicament, per obligar que la gent extreure-li els diners cap a la beneficència per cobrir la propaganda que tu no podies pagar perquè no tenies aquests diners. Això era voluntari? No, era obligatori. coses que tenen les dictadures, que les coses no són voluntàries, són obligatòries. Com ho feien? Doncs incentivaven a les autoritats a fer llistes negres de la gent que no complia en això i s'imposaven multes, així també com als restaurants que deien, escolti, vostè hauria d'haver portat tants diners, perquè això ho pagaven doncs, les fondes, no? Si no ha tingut aquests diners és que alguna cosa està passant. Qui no ha fet això o és vostè i li caurà la multa a vostè. Vull dir, era una forma que era molt graciós, no? Això el dia del plat únic, mira què tal, el dilluns sense postres, però no era pas en broma. Clar, pensem que era un 25% de la... S'ha calculat que era un 25% de la recaptació d'aquell dia que es feia. Vull dir, no eren pagues a pocs diners. A més, l'Estat va anar regulant aquest dia del plat únic i doncs s'havia de servir doncs, un plat de verdures o un de carn o de peix i els comensals havien de triar una cosa o altra. Què passa? Bé, aquests ingressos que anaven destinats a auxili social eren bàsicament per fer propaganda, no? Per dir, doncs, l'Estat franquista dona menjar als pobres, dona beneficència a aquells que no s'ho poden pagar. Això es va anar allargant fins l'any 42, perquè era un element doncs, en guerra molt propagandístic i després els primers anys de la postguerra. Després va acabar perquè també era bastant extractiu, no era una cosa molt agraïda, tot i que se'n van fer campanyes molt fortes i de publicitat, hi havia cartells... va ser una cosa doncs, molt popularitzada. Què passa? Hi va haver gent que la cosa no li va agradar. Escolti, jo vull menjar un primer i un segon, aquí m'haig de menjar aquí una sopa i ja està, no? I no ho complien. Vale? Les autoritats n'eren conscients d'això i estaven molt a sobre de dir, escolti, s'ha de complir, només es pot servir un plat. Però gent tan franquista com José María Pemán, que és l'autor de diverses lletres d'himnes franquistes, és un franquista de pro, admetia que ell aquell dia, el dia del plat únic, menjava igual que els altres dies, no modificava la dieta. Senzillament s'ho ficava tot en un sol plat. I ja està. I complia en menjar un sol plat.
Un crac, eh?
Sí, sí, sí. I escrivia i descrivia el seu plat únic com com un decret d'unificació gastronòmica que consistia en unir xoriço, ou ferrat, lluç, costella en un plat de porcellana. Aquesta definició és bastant el que podíem trobar avui en dia en un plat únic. Es diu que en un plat únic, en un plat combinat. No? O sigui, ja trobem aquí, en aquest dia del plat únic, el que podria ser el plat combinat. Bé, però això no és una popularització, no? És, bueno, bé, era una cosa que va passar, que l'any 42 es va acabar, per sort, i abans, quan es va fer realment popular? Bé, amb aquest record del plat únic, als anys 60, en el boom turístic, és a dir, ja hem deixat enrere l'Espanya de postguerra, que imposa el plat únic com una forma de dir, escolti, no hi ha diners, necessitem diners aquí per fer propaganda, tampoc la gent es pot queixar molt de dir, jo vull una miqueta de xai, perquè hi havia molta misèria. Hem passat aquesta època i hem arribat a una època d'abundància, una miqueta, no, de boom turístic, que el que volia el país era atreure estrangers i vendre's com el millor destí. El més maco, el més barato, Espanya, el paradís europeu. Llavors, el Ministeri d'Informació i Turisme, dirigit per Manuel Fraga, va aprovar una llei que bàsicament era per fomentar això, no? El turisme barat de sol i platja. Li hem d'agrair a Manuel Fraga ser conegut pel turisme de sol i platja, que regulava que obligatòriament tots els restaurants havien d'oferir un cert nombre de plats amb un preu fix que és anomenat el plat combinat turístic. Aquest
això plat, per llei, eh?
Per llei. Tots els restaurants havien d'oferir el plat combinat turístic que havia de combinar, bueno, elements tradicionals i amb un preu fixat, i havia d'estar anunciat, ben anunciat, perquè els turistes ho veiessin. Això, a partir dels anys 70, no va tindre molt d'èxit, la veritat, i es va passar a anomenar com el plat combinat, sense el turístic, no? I perquè ho pogués agafar tothom.
Uh-huh.
A partir d'aquí és quan es va popularitzar i ha arribat als nostres dies com el plat combinat que avui en dia tots coneixem.
Molt bé.
Per si no fos prou, l'aportació del franquisme en la nostra varietat gastronòmica, el mateix Manuel Fraga i Ribarne, que com deia la Trinca, tenia aquella silueta d'un bona de butano i aquella mala llet que no la salta un gitano, li va agafar gustillo a intervindre en la gastronomia i va dir, no, mira, també popularitzarem el menú del dia, perquè no només volem que els espanyols tinguin plat, bueno, els espanyols no, els turistes tinguin un plat combinat, sinó que també els hi volem fer un menú del dia que havia de ser el menú Esto es España. En plan de... I van regular per llei la creació d'aquest menú. S'ha de dir que no va ser el senyor Fraga que es va inventar el concepte menú. El concepte menú ja ve d'època medieval, el fet de poder triar diferents coses, diferents plats amb un preu fix, i que al segle XIX a les tavernes era molt típic, que hi havia una sèrie de plats i tu podies triar. Però sí que va ser la primera vegada que es va regularitzar per llei i que es va obligar tots els restaurants a tenir-lo. A més, no només... també es va anomenar menú turístic, plat combinat turístic, menú turístic, el turístic l'hem anat perdonat amb els temps, i consistia en l'obligació de donar un entremès, o un primer,
sí,
un segon amb guarnició, unes postres, un quart de litre de vi, cervesa o aigua.
Em sona, eh?
Sí, sí,
això?
Sí. Això sona, regulat per llei, i en el qual la mateixa llei també regulava el preu que havia de tenir màxim, tope, i també incidia en que s'havia d'anunciar el menú en un lloc
visible, no?
Destacat, i que havia de ser servit amb preferència. És a dir, que una miqueta per atreure els turistes. Què va passar? Quan als anys 70 l'estat franquista va desaparèixer, no? es va enfonsar, bueno, es va transformar, millor dit, el que va perdre va ser aquesta regularització, o sigui, aquest control tan ferri de la població. Llavors va deixar de regular-se el preu màxim, a on havia d'estar, però va quedar la idea tant del plat combinat com del menú diari, que va passar a ser promocionat a bombo i plateret com la quintessència de la gastronomia espanyola, que permetia a tots els treballadors de gaudir d'un plat amb tots els productes de la terra, o d'un menú, menú de senyoret, per un preu més reduït. I aquestes són les dues grans aportacions del franquisme en el nostre dia a dia, quan anem al bar fer el menú.
Jordi, jo tinc ganes de preguntar-te, perquè a mesura que ho has anat explicant, tu tens algun plat preferit que diguis el meu plat combinat
El número 5, sempre.
Sempre és el número 5?
Sempre el número 5.
Porti el que porti.
Porto que va. No soc molt de plats combinats, eh?
No?
No. De fet, és una cosa que crec que trobo bastant abominable. Ja sé que tu m'has dit que t'agradava abans.
A mi m'agrada, perquè així menges una mica de tot.
Però no, de petit sí que es gaudia més, però ara els trobo bastant... Jo sóc més de menú diari, menú turístic, sí? Diari.
Diari, d'entrant...
Sí, entrant, segon amb guarnició, postres i quart de vi.
Això. Jordi, d'altra banda, per explicar-nos el que ens has explicat avui, on ho has trobat? Amb què t'has basat? Com et va sorgir també la idea de parlar-nos dels plats combinats i del seu origen?
Com deia al principi, és per la idea aquesta d'explicar les petites coses de cada dia, que intentarem fer-ho durant tota la temporada, d'anar explicant el perquè de les coses quotidianes, perquè doncs, la història ens dona resposta a això. I en aquest cas va ser en trobar un anunci ja fa anys del plat únic d'època franquista, que jo desconeixia bàsicament què era. Estava a la universitat llavors, o acabava de sortir de la uni, i no sabia exactament què era, i al ral de buscar-ho, en el seu moment, vaig dir, ah, carai, tu, mira, que interessant això. Desconeixia que, doncs, que per ell s'havia regularitzat això. Mm. Sí que ho coneixia de l'Alemanya nazi, però no sabia que aquí també s'havia.
I després has puntualitzat una cosa que crec que al llarg de la història, almenys en temps de dictadura, s'ha anat reproduint moltes vegades, que és que Franco agafava molta idea del feixisme en moltes coses, no? S'assemblava tant a Hitler com Mussolini,
sí,
no?
Sí, el franquisme té diferents etapes. En la primera, que és en la construcció d'un règim, el que fa és veure a qui li dona suport i en què s'ajusta més els seus desitjos. I llavors el que fa és copiar els règims feixistes. No exactament igual, hi ha molta gent que diu no, no és un règim feixista perquè no hi ha un poder únic poderós, sinó... Bueno, clar, perquè aquí hi ha una guerra entremig i ni a Itàlia ni a Alemanya l'exèrcit intervé directament. És un partit polític qui pren el poder, aquí és l'exèrcit que pren el poder. Però sí que el primer franquisme era un règim feixistitzat, és a dir, aspirava a ser un règim feixista. Què passa? Que en l'ensorrament del règim feixista és el que ha de fer el franquisme, que ja s'ha construït com a règim feixista, és adaptar-se. Llavors, bàsicament el franquisme el que és una adaptació constant fins a la democràcia, fins a la transició espanyola, que no deixa de ser una adaptació del règim franquista en el sentit de que moltes institucions no es van restituir les d'època republicana, o sigui, l'Audiència Nacional és un tribunal creat pel franquisme, era el Tribunal d'Ordre Públic, que li van canviar el nom, però no és un tribunal d'època republicana que hauria de ser, és a dir, el retorn a la democràcia s'hauria d'entendre que s'haurien de restituir els elements democràtics, i el que es van fer és transformar, i això és el que va saber fer el franquisme. Quan el règim feixista es van enfonsar, el que va fer el franquisme va ser adaptar-se com un règim conservador, a l'estil dels Estats Units, d'Eisenhower, que també era un règim així també conservador, i com a aliat d'Occident davant les esquerres i la Unió Soviètica. Llavors, Espanya... Bé, se l'ha d'entendre al segle XX, en aquesta construcció constant, una miqueta per encaixar en el món.
Mm-hmm. Clar, i després també és sorprenent, no?, que una cosa tan quotidiana, com dèiem, del plat combinat, que qui més qui menys, o el menú diari, que ens ho trobem a tot arreu,
sí, cada dia,
hagi sorgit d'una idea, en aquest cas, nazi, no? I que ens va arribar aquí.
Més que sorgir, m'he intentat explicar com es popularitza, no? Perquè, doncs, per exemple, es diu que el primer plat combinat de la història va ser la batalla de Marengo, que es va quedar les tropes de Napoleó sense menjar i els cuiners van agafar tot el que van poder. Bé, sí, ja. D'exemples així n'hi ha molt al llarg de la història. Una miqueta és com es popularitza.
Es
popularitza primer bàsicament per una obligació, de dir, amb una imposició, és a dir, el fet de la idea d'ajuntar-ho tot en un sol plat, primer neix per una imposició i després es recupera i es popularitza bàsicament per atreure el turisme, que és el que explica l'Espanya a partir dels 60, no? Que es construeix en base a atreure el turisme. Llavors, com dues coses creades bàsicament pel turisme, al final les hem adaptat com a tradició. I segurament si li preguntessis a algú, doncs, si el plat combinat i el menú diari era una cosa que existia al segle XIX, us podien dir, pues, no ho sé, potser
clar,
sí, no?
Potser
perquè
sí.
És una cosa tan típica com qualsevol altra. Però també les tradicions tenen... O sigui, tampoc sorgeixen de res, també.
No és espontani,
clar,
això, eh?
També es creen i tenen un motiu.
Doncs, Jordi Ferran, moltes gràcies per portar-nos aquests tastets d'història gastronòmics avui. I si no hi ha res de nou, ens retrobem en unes setmanes. Gràcies.
Igualment, que vagi molt bé.
Que vagi bé, adéu-siau.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Amb els nous camins que dibuixa Xarango, tancarem aquesta segona hora. De seguida, quatre anuncis i el butlletí de notícies de les 11.
La llum dels estius i tots els records que amb vosaltres guardo al cor. El sol de l'hivern, els dies eterns, veure la neu com cau a prop teu. Nous camins vindran i amb ells vindran nous somnis que mai s'adormi la llum del nostre far. Quan vingui la nit, queda't aquí, apaga el soroll d'aquest món boig. A totes les pors, els petits errors que han construït el que som ara aquí. A tots els atzars que des de molt lluny obren els mars i ens deixen estar junts. Nous camins vindran i amb ells